Als espais oberts o a conduir, a les rates, als coloms o als gossos, també les agulles, a la sang o a les alçades, tots hem experimentat por en algun moment de la nostra vida. El problema arriba, però, quan aquesta por deixa de ser puntual i ens acaba condicionant a la nostra vida quotidiana. Avui volem parlar de les fòbies i dels passos a seguir per superar-les. És per això que hem convidat, com dèiem, a l'estudi de RAC1 a tres experts en la matèria. Són l'Elisabet Rossinyol, que és psicòloga clínica i psicoterapeuta. Molt bon dia.
Bon dia.
El Xavier Oñate, psicòleg general sanitari amb més de 10 anys d'experiència tractant fòbies. Bon dia, Xavier.
Bon dia.
I la Cristina Giné, que és psicòloga del Departament Científic de PSIUS, empresa especialitzada en tecnologia de realitat virtual terapèutica.
Bon dia.
Ho hem dit bé, això?
Ho hem dit bé.
Bon dia a tots tres. Com dèiem, la primera pregunta és obligada. Quina diferència hi ha entre tenir por d'alguna cosa o, com dèiem, aquesta paraula clau, tenir fòbia d'alguna cosa?
Val.
Tu mateixa, Elisabet.
Va, sí. Perfecte, doncs, a veure, és important la distinció, veritablement, perquè les pors són adaptatives, val? Filogenèticament ens han, bueno, han fet que sobrevisquem, no?, els éssers humans, la nostra espècie. Per exemple, doncs, els depredadors, no?, fa uns quants anys, milers d'anys. Avui en dia també, doncs, bueno, podem tenir pors a les alçades. Són coses que, clar, ens protegeix de no saltar, per exemple, no? Vull dir que és protector, val? I a més, doncs en el cas dels nens, doncs, per exemple, són evolutives i són transitòries a vegades, no? Per tant, la por ens protegeix, és una emoció primària que ens protegeix.
Per tant, tenir por és bo.
Sí, de fet, hi ha un síndrome mèdic, que és el de Urbach-Witte, val? Que és la manca de por. I, per tant, això també és un síndrome mèdic, o sigui que també seria un problema, no?, no tenir por. Per tant, bueno, la principal distinció seria aquesta. I, sobretot, la fòbia, què passa? Doncs que hi ha realment una patologització de la por. O sigui, realment hi ha l'impediment de fer coses per aquesta por que és patològica, es converteix en patològica, irracional i incontrolable.
Aquestes fòbies tenen un origen que és localitzable o apareixen sense motiu aparent, Xavi?
Apareixen sense motiu aparent, sobretot quan estan relacionades amb atacs de pànic, i sempre es pot trobar un origen. Pot ser una situació traumàtica a la infantesa o a l'adolescència. D'origen sempre n'hi ha. Que sigui necessari o no sigui necessari trobar-ho, això ho podem discutir.
A l'hora de tractar-ho, dius.
A l'hora de tractar-ho. Fa falta... A vegades no fa falta saber quan i per què, i val la pena centrar-nos en el com es manté la fòbia en l'actualitat i com se li pot girar la truita a l'experiència perquè aquesta persona deixi d'evitar allò que no fa falta evitar.
Mira, tenim un correu electrònic. Hem fet una crida als oients que ens podrien enviar les seves o explicar les seves fòbies tant via correu electrònic al mon@racu.net com amb notes de veu en whatsapps o també al Twitter del programa. Un correu del Joan. Diu, tinc un amic que té una fòbia produïda per un trauma de quan tenia 12 anys. Amb això que dèiem, Ara en té 29, per tant fa 17, i encara no ho ha superat, ja que li costa moltíssim parlar d'ella, d'aquesta fòbia. És l'emetofòbia. La fòbia al vòmit. Jo no havia sentit mai això. I com que és poc comuna, no hi ha especialista en aquesta fòbia o costa molt trobar-ne. Si podeu donar-nos un cop de mà, seria fantàstic.
Bueno, en el meu cas, jo ho he treballat un parell de vegades. És una fòbia difícil de treballar perquè un dels principis bàsics del tractament de la fòbia és l'exposició, el plantar-se davant d'aquell estímul que genera tant rebuig. Aleshores, portar a consulta un vòmit o algú que vomiti, sentir l'olor del vòmit, clar, ja estem fent les cares
aquí,
que seria un pas necessari per començar a normalitzar el que pot succeir amb un nen petit, el que pot succeir amb una nit de farra, el que pot succeir amb un mareig al cotxe, és difícil. Aleshores, parcialment tenim la sort de disposar de tecnologia, és normalment la realitat virtual, però que al mateix temps també té limitacions. Ja en parlarem després.
De fet, la Cristina ens ha portat unes ulleres d'aquestes així... Com se'n diuen?
Sí, les GRVR
aquestes
que estan tan de moda ara.
Que tu te les poses, no?, i veus que quedes aïllat del que
Exacte.
És la realitat i veus una realitat virtual.
I
com funciona aquesta eina aplicada en el món de les fòbies?
Doncs mira, aquest dispositiu en concret són això, no?, les ulleres aquestes que ara estan tan de moda, van connectades a un dispositiu mòbil I en el nostre cas, en la nostra empresa Saius, el que comercialitzem és el software, no? Que és la, diguéssim, com l'aplicació online, on hi han creats diferents entorns virtuals que tu pots recrear a través d'aquest aparell, no? De, són les ulleres i el mòbil. Mm-hmm. Aleshores, com bé comentava el Xavier, normalment per les fòbies el tractament més usual és la teràpia d'exposició, que vol dir exposar-se a aquest entorn que et produeix aquesta circumstància, aquesta situació que et produeix por, perquè la persona a poc es vagi habituant, no? I vagi
per
cada
tant, és una immersió directa amb la fòbia, o sigui, és encarar-te directament a la teva fòbia.
És encarar-te directament, però, evidentment, ha de ser gradual. És a dir, s'ha d'establir una jerarquia, no? I començar per uns estímuls, diguéssim, que la persona, més o menys, que li creïn ansietat, però que, dintre lo que cabe, pot tolerar, i cada cop anar incrementant més la intensitat, perquè la persona cada cop es vagi habituant més.
Digues, perdona.
I a través de la realitat virtual això, evidentment, es contempla així. Vull dir, no és, pum, vinga, nivell màximo, sinó també es va fent gradualment.
Perquè té una cura. Les fòbies totes es poden curar?
Si venen a teràpia, sí.
Sí,
important.
El primer pas és que vinguin a teràpia. Aviam, les fòbies, com ha dit el Xavier, clar, tenen un component, són reaccions adquirides. Llavors, clar, hi ha un condicionament directe darrere, val? Hi ha una exposició a un element fòbic, hi ha un aprenentatge per observació, hi ha una transmissió d'informació que ha fet que es generi aquesta fòbia. Per tant, és desprogramar lo programat, val? Una miqueta és... posar un canvi, no? En teràpia breu estratègica, per exemple, nosaltres som molt integradors, no? En Xavier també, no? I implementem diferents tècniques, no? En funció també del client, no? De la persona activa que ve a buscar una solució al seu problema, que està patint a més amb molt de patiment, val? O sigui, hi ha molt patiment, eh? I a més hi ha un deteriorament, fins i tot a nivell de la seva vida, social, laboral...
Aquest és l'extrem, aquests sí. Són els casos més extrems.
Sí, sí, no? Sí, però existeix això, eh? Una persona que, per exemple, tingui por a volar,
sí.
Val?
Sí, sí.
I la seva feina requereix d'això per ell, clar, imagina't, no? És un problema evident. Llavors, doncs, bueno, a vegades directament s'han d'introduir elements que no estan en la fòbia i que la persona, quan li introdueixes aquest element, diu, ara ja m'ha trencat esquemes. Val? Llavors, bueno, és que és un bucle, també, una fòbia, no? S'entra en un bucle i s'ha d'introduir algun element que ho distorsioni.
I per què hi ha fòbies que són més comunes i altres que són molt desconegudes?
Tu.
Línia oberta per parlar, eh? Això no sigueu educats. Comenceu i ja sé que això està bé.
Les fòbies són tan personals com individus existeixen.
Però sí que és veritat que n'hi ha algunes que són més comuns. O que afecten a més gent, tenen una incidència més gran en la població.
Val. Fòbia a les serps.
Per exemple.
Per exemple.
A les alçades, aquí, per exemple. No?
Però aquí, a les zones urbanes, sí. Fòbia a les serps, n'hi ha menys que la que podria haver o la que es podria desenvolupar a la selva. Però al mateix temps, el fet d'estar exposat a les serps habitualment a la selva i a tenir el control de què s'ha de fer amb una, què s'ha de deixar de fer, si et pots acostar o no et pots acostar, el fet de viure a la selva també t'immunitza contra la possible fòbia.
És a dir, que la fòbia també parteix de la desconeixença, una mica?
Sí. Sí. I amb tots els respectes del món, sí. De la ignorància. Per exemple, la fòbia als coloms.
Sí. Mira, aquest cas, per exemple, el que comentaves ara, el Josep, correu electrònic, diu que sempre té fòbia als ocells i a les plomes, i que se li fa molt difícil, per exemple, anar a la ciutat de Barcelona i que mai ha trepitjat la plaça de Catalunya.
Aquí es poden barrejar, i cada persona és un món, però es podria barrejar temes de fàstic, temes de por a la contaminació, a paràsits, a bacteris que puguin, o que creiem que els animals poden tenir. Aleshores, si l'invalida molt, no té un altre remei que, de forma progressiva, i potser començant per una exposició en imaginació, és a dir, visualitzant-ho mentalment, a través de realitat virtual, que en aquest cas és un pas intermig boníssim, i el que després serà anar acompanyat a Plaça Catalunya i després fer-se un repte personal de entro al centre de Plaça Catalunya sol i que el meu amic o els meus amics em gravin i ho pugui celebrar, tots aquests passos és el que li permetran afluixar aquesta aversió i fer de la relació amb els ocells algú més normal. Poc més,
La Cristina, ràpid, però, mentre explicàvem aquesta fòbia als ocells, anava dient que sí, com vulguem dir, jo també la pateixo.
Bueno,
perquè això és el que primer que m'heu dit.
Cuchara de palo.
El primer que m'heu dit quan heu entrat és, escolta, que els psicòlegs també són persones, eh? És a dir, que també tenim les nostres fòbies.
Efectivament.
I m'he quedat, claríssim. Sí, efectivament, teniu raó.
Ens ajuda a detectar-les abans. A ser conscients que les tenim, però les tenim, efectivament.
I quina teràpia us apliqueu vosaltres per mirar de superar-les?
Bueno,
si ho heu intentat, vaja.
Efectivament, com que sé que el que funciona és l'exposició, doncs dir, mira, estic veient un colom, ara mateix canviaria de cera, doncs no, doncs segueixo per aquí caminant. Vull dir...
I tu t'has aplicat aquesta teràpia amb les ulleres 3D amb colors?
Jo amb la realitat virtual directament no. No? Bueno, evidentment la conec, no me l'he aplicat a mi mateixa, però sí que tenim un entorn que és per coloms i que, bueno, en pròximos futuros estic pensant de començar ja a aplicar-me-la, però jo de moment vaig fent la in vivo, com que això és una cosa que tinc molt accessible, i més a Barcelona,
sí,
com deia aquest
ullet. No et costaria massa trobar coloms per fer teràpia.
Intento, això de Plaça Catalunya també ho he intentat fer.
Elisabet, anaves dient que sí, amb el tema de les fòbies i que també us afecten a vosaltres.
Home, clar, si som persones, si no fóssim persones humanes, no podríem fer aquesta feina, no? Vull dir que també a vegades bueno, ens afecten les coses, no? I també hem de fer coses per superar-les, no? Aquí està el gran quid de la qüestió. Bueno, diverses coses. Jo volia, el que ha dit en Xavier, no? El tema filogenètic, biològic, no? El tema de les pors, clar, ens han protegit, no? Simplement, no? Per exemple, els animals, doncs, que tinguem fòbia, entre cometes, o por als animals, doncs moltes vegades ens ha servit per continuar vivint. Mm-hmm. No? Per exemple, el tema de la realitat virtual. Voldria dir que a mi, per exemple, m'ha ajudat molt en casos que bueno, havíem fet doncs, ja unes sessions, val? Mm-hmm. I ho implemento ja per monitoritzar aquesta por a nivell de biofeedback i que la persona vegi realment doncs, com està actuant aquesta por en a nivell neurofisiològic, no? Mm-hmm. O sigui que ell mateix veu la sudoració que té a nivell basal, etc. Vull dir que sí que és com una guia molt, molt directa i clara per la persona que, a més, li permet agafar control de la situació sense ser massa control, sinó simplement veure, dir, ostres, això és el que em passa, val? Perquè a vegades això costa, de que la persona entengui ben bé doncs, com li afecta. Mm-hmm.
Guerra contra Alemania y necesitaremos a un rey para mantenernos unidos.
Tiene su propia sombra.
La nación cree que cuando hablo por ella, pero no sé hablar.
Puede hacerlo, no se deje dominar por el miedo.
Sí, recordeu una pel·lícula de fa uns anys que va arribar als Oscars, va fer gran popularitat, el discurs del rei. Mm-hmm. En aquest cas es retratava no, la figura d'un monarca que havia d'afrontar el seu discurs en públic. I els seus problemes, com aquesta... la seva tartamudesa, no? Com la sentíem en aquest cas el rei Jordi. Era. Però també via Twitter el Jaume ens explica: jo tinc fòbia a llegir en públic. Mm-hmm. M'ho he de preparar molt per no posar-me nerviós i entrebancar-me. Diu, no sé si té nom la fòbia. Mhm. Té nom, aquesta fòbia, entenc.
Por a parlar en públic.
Directament, no té cap nom així més estrany. Sí. És por a parlar en públic. Okay. Llavors sí que passa també això, no? Que comentàvem abans que n'hi ha unes de més comunes o de més concretes, no? Glossofòbia, em sembla que això, no? Aquesta és la por a parlar en públic. Només a parlar, és a dir, no té cap mena de connotació més, no? És estrictament l'acte de dirigir-te a una audiència...
És l'escrutini, no? El por a l'escrutini. Tindria molt a veure també amb una fòbia social, no? Té molt a veure. Mm-hmm. O sigui, és aquesta fòbia social que moltes persones les desenvolupen en alguna esfera de la seva vida quan s'han d'encarar a un públic, a uns ulls, no?, que l'estan escrutinant, que l'estan mirant, que el poden avaluar i que també té la persona pànic, no? Pànic, o sigui, té por a la por, al final, no? Mm-hmm. De per exemple, de que, li vingui un atac d'ansietat, de començar a suar, de començar a tenir coses que ell mateix fins i tot s'autogenera, no?
A ser jutjat, a ser criticat, a que se'n riguin d'ell... No sé si ha sortit, però un dels components principals de les fòbies són les creences. Mm-hmm. Per això, a nivell d'estudis, es constata que la teràpia cognitivo-conductual és la més efectiva.
Mm-hmm. Creences a quin nivell, vols dir?
De pensaments, d'interpretació dels fets, de l'esbiaixement del que un percep, de l'anticipació d'unes conseqüències catastròfiques. Mm-hmm. En el cas de parlar al públic, la por a... què diran si m'equivoco, si tartamudejo, se n'enriuran de mi... Tot això són elements de protecció que fa milers d'anys els elements de protecció era de si em ficava dintre una cova i em trobava un os, em podia atacar. Ara els elements de protecció són més aviat a nivell narcisista, a nivell de què diran de mi, què opinaran de mi i bueno, com la meva autoestima es veurà afectada. Llavors, en casos de fòbia social o de parlar en públic, sí. Hi ha cursos que ensenyen a parlar en públic, que donen canya, són útils, i el que veuran també qui els faci és que els faran practicar moltes vegades. Per una banda, insistiran en aquestes creences, en la postura corporal i després en la pràctica. Tinc una coneguda que va estar-se practicant el discurs 25 vegades a casa. El fet d'imaginar-ho ja permet que un agafi pràctica i després, quan es troba en la situació real, pugui fer-ho de forma molt més eficient.
No sé si us he trobat algun cop, suposo que no, perquè, clar, la vostra feina és aquesta, no? Però de dir, amb alguna fòbia que heu al·lucinat. De dir, no entenc com pot tenir fòbia amb això.
Doncs, precisament, avui... ens has comentat...
L'Anna Pris, que la tenim aquí.
Sí,
Anna, bon dia.
Bon dia, què tal?
Que ara ens donen un cop de mà, l'Anna, us explicarem què farem.
Ens ha vingut i ens ha comentat una fòbia que ens hem quedat, jo crec, tots tres perplexos, perquè hem dit, hola.
La podem sentir de la persona que la pateix.
Tinc fòbia als vaixells, però no a navegar amb vaixells, no a veure'l. I no puc apropar-me al port, no puc... Bueno, viatjar amb vaixell, si entro un cotxe i entro a dins, un cop a dins no passa res, però no puc veure la forma de fora. No els puc veure per la tele, no els puc veure en una imatge...
Fòbia als vaixells.
A la forma, no?
A la forma dels vaixells.
A la forma. Ah,
això no té nom, entenc, no? No existeix cap nom.
Ens el podem inventar.
Ens el podem inventar.
Va tot sobre la marxa.
Vaixellofòbia. Vaixellofòbia, no? Vull dir, és que, clar, vull dir, per això que... realment ens fa que ens sorprenem.
Però aquest és un dels casos que jo no dedicaria massa temps a buscar el per què,
no,
i em centraria, si realment necessita superar aquesta por, em centraria a exposar de forma gradual a la forma dels vaixells. I un començament és començar mirant fotos a les imatges de Google, el següent podria ser si hi ha una aplicació virtual que es caien, i després anar al port.
Aquest seria el pas definitiu, no?
Sí. Llavors, què es fa entremig? Que no ho hem dit. Ho ha dit la Cristina. Algo diferent. I aquest algo diferent és o tècniques de relaxació... O l'Elisabet, perdona. Tècniques de relaxació, control de la respiració, prendre consciència, abans parlàvem del mindfulness, prendre consciència de com es tensa la musculatura del cos quan hi ha ansietat i la necessitat d'afluixar aquesta musculatura corporal perquè l'ansietat també es reguli i disminueixi, tot això davant d'aquest estímul que fa por. Què acaba? Que acaba passant? Que la persona s'acostuma, s'habitua, i a l'habituar-se pot veure la forma del vaixell sense connectant amb un estat de tranquil·litat o de confiança.
Mira, per exemple, és la Maria que ens envia un correu que diu que creu que la seva fòbia no és gaire habitual, també en aquest sentit, diu, té fòbia a les preses. Des que era petit ha estat conscient d'això, perquè recorda que a 5 o 6 a l'EGB, quan estudiaven l'energia hidràulica, la foto de la portada era d'una presa i quan la mirava li agafava alguna cosa a l'estómac. Els seus pares no saben d'on li ve, perquè no recorden que li hagi passat res relacionat amb una presa. Va pensar en fer hipnosi, per curiositat, però com que tampoc s'hi troba gaire sovint amb aquest problema, doncs diu que no ho ha quedat fent. Si diu que se li pot donar alguna pista del per què d'aquesta fòbia, diu que ella ho agrairà.
A veure, és que, per exemple, a part de tot el... O sigui, nosaltres som, ja ho he dit, integradors, les tècniques més de cognitiu-conductuals, com bé han dit, ja no ho repetirem, no? Però vull dir que són les més efectives, en moltes investigacions s'ha dit, doncs, i s'ha comprovat, però també hi ha altres tècniques, més de tercera generació, com ha dit, doncs, el Xavier, no? Però a més a més, i és molt important el tema emocional. A part de les creences, del nivell cognitiu, les fòbies afecten a nivell cognitiu, a nivell també conductual, sobretot, no? I a nivell emocional. Això no ho podem abandonar ni ho podem oblidar. Per tant, a nivell emocional, bueno, s'hauria de veure com funciona aquesta fòbia, de què la protegeix, què està dient aquesta fòbia, vale? Que el símptoma, què ens està dient? Hauríem d'entendre com funciona. I a partir d'aquí, doncs, podríem ajudar-la.
La gent que arriba a les vostres consultes ho fa per voluntat pròpia o ho fa sempre empès per algú del seu entorn més proper?
Depèn.
En el meu cas, per voluntat pròpia. I si venen empesos...
I, de fet, per voluntat pròpia, suposo que ja fas molta més, ja venen amb una feina feta, no? És a dir, aquesta voluntat de superar aquesta fòbia, suposo que és important, també.
Han fet mils intents, per exemple, la fòbia als coloms, han intentat que si anar amb mocadors, que si anar amb un amuleto, que si... Bueno, han fet molts intents. Però són intents que no són adaptatius, que no són útils.
Ara que parlàveu també d'aquesta fòbia que us sorprenia, que ens explicava l'Anna Priscila dels vaixells, quina més us heu trobat que també us ha sorprès, de dir, ostres, això no m'hauria pogut arribar a imaginar que algú tingués fòbia a aquesta cosa en concret, o a un color, o a un número, o a coses que us sorprenen perquè no us ho espereu.
Que ens sorprengui cap, o sigui, tot és possible.
Tot és possible.
Ara, de poc habituals, no, i a més, si la consideréssim rara, a part de la fòbia, podríem provocar que la persona que ho pateix... Aleshores, fòbia al vent.
Al vent.
Al vent, als cops de vent. Uh-huh. També té... Bueno, és poc habitual, i la reacció d'aquesta persona que ho patia és de que es quedava ofegada davant de cops de vent.
I la veu tractar, doncs, això, amb aquesta teràpia d'anar aproximant-se...
D'exposició, però al principi utilitzàvem sons que hi havia a YouTube i ventilador a la consulta que li donés els cops de vent a la cara. Uh-huh. Això ja li desencadenava ansietat, notava aquest tancament de la glotis, i bueno, i amb aquesta exposició progressiva va anar aprenent, i amb les tècniques de respiració, va anar aprenent a acostumar-se, a afluixar la tensió i anar superant progressivament aquesta fòbia. Anava a barrejar-la amb una mica d'agorafòbia, que això és algú que n'hem parlat, que ens extendríem molt, però moltes fòbies es barregen unes entre altres.
Joan Lluís, tenim aquí la Cristina al teu costat, perquè
ja l'he vist.
Ja que tenim les ulleres, hem pensat que podríem provar una miqueta una sessió amb tu, crec que és una sessió de 3 minuts, podem provar un minutet. No sé tu si tens
jo un minut crec que en tindria més que prou,
Se li farà molt llarg.
Se li farà llarg. No sé si tu tens fòbia alguna cosa, però...
A vàries.
Els ascensors, com que treballes?
La pitjor, a les rates. A les rates.
Ja t'estic veient que t'estàs començant a moure.
Jo he de pensar-ho. De fet, quan han vingut aquí, venien les ulleres 3D i han dit, va, podem provar alguna cosa. I com jo li he dit, les rates m'ha dit, no, les tenim, i he dit, millor. Millor, perquè jo, o sigui, no em veig
estàs
cap
evitant,
ara.
Estàs evitant,
no, sí, no, claríssim,
és una qüestió de fòbia.
Sí. En aquests moments criteri, no em volia en cor de continuar treballant amb la imatge de... Només de pensar-ho ja m'agafa de tot.
Molt bé.
I n'hi ha una altra, que és les alçades, que veig més assumible que no pas la de les rates de provar. Si us sembla, em poso... Provem amb aquesta teràpia. A veure, com s'estic molt nerviós. Aquesta teràpia, em poso les ulleres... Espera, mira, trec els cascos.
Treu-te els cascos.
I tu, Pris, ja, si de cas, vés explicant el que
veus. Jo, aquesta fòbia als ascensors, ja t'admiro, perquè treballant a la planta 15 a RAC1...
Sí. Fòbia als ascensors, no, És a dir, fòbia
a les alçades.
A les alçades.
Sí,
l'ascensor podem adquirir unes alçades bastant importants.
No m'ho recordis, que cada dia agafo l'ascensor i ara jo estava bé i sí. No facin més fòbies.
Ja porta les ulleres posades?
Sí, jo crec que sí.
Doncs vinga, si veus borrós, vas ajustant per aquí, per la rodeta d'aquí dalt, com si posin els binocles, aquí dalt.
Aquí, de moment vaig esperando.
Vale, ara mateix, sí, ara és normal. Tu vas regulant per aquí.
Jo ara què veuré, Cristina?
Digue'm.
Ara què veuré jo?
Ara, t'explico. Ara ens ficarem en un ascensor que és transparent, és de vidre.
Ai.
D'acord?
Molt alt? Molt amunt o què?
Bueno, això, com hem dit, que ho hem de fer de manera gradual, perquè tampoc és plan aquí de posar-te al nivell 15.
Un entresol, una planta
escalada,
baixa.
Hi ha una escalada.
Començarem relativament a baix i anirem poquet a poquet augmentant. Vale? Això a la vida real ho faríem una miqueta més lent. A tu t'haurem de posar una miqueta més de canya.
No
caldria, tampoc. No t'hauries de respirar.
Ens vas explicant com et vas sentint, d'acord? Uh-huh. Aleshores, ara et veuràs a dintre d'un ascensor transparent. Sí. Explica'ns què estàs veient.
A veure, veig una grua davant. Uh-huh. Estic a dintre una cabina completament transparent, que és aquest ascensor imaginari.
Molt bé.
Llavors, si miro cap a la dreta, veig... És com si estigués a Nova York, perquè ens entenguem. Uh-huh. Estic rodejat de gratacels. I de moment veig que estic a la planta 1 i veig mirant el que seria cap a davant, I cap a dalt també em veig en cor de mirar.
Molt bé, pots mirar per tot arreu, per on vulguis, a dalt, a baix.
A baix.
Queden 3 dimensions. Sí. A baix seria també una bona idea. A baix seria una bona idea. Vale. Com et sents ara mateix, que estàs mirant cap a baix? Si m'haguessis de dir del 0 al 10, quanta ansietat tens?
Ansietat? No, home, un 4, tirem cap a 5 si anéssim cap a dalt.
Vale, molt bé. Bueno,
està bé.
Bueno, vale. Anem a complicar un palet més, vale?
Com
et deia, ara haurem d'anar una miqueta més ràpid del que aniríem habitualment a consulta.
I no porto ascensors.
Exacte, i ara mateix no portes
ascensors de biofeedback,
Sí, jo porto les ulleres,
podríem treballar igualment.
I estic assegut, que també ho és una estabilitat.
Hauries d'estar de peu, també.
Podries estar de peu sempre, recordem, has de tenir, tocant, si en cas que estiguis de peu, alguna part del cos.
Posa't així,
exacte,
així.
Molt important, en realitat virtual, alguna exacte. Part del cos has de tenir com un punt de referència tocant a la cadira, per exemple, aquí. amb els gemelos, amb els bessons.
Amb els bessons.
Perquè sempre has de tenir un punt de referència per evitar possibles marejos i accidents.
Sí, sí.
La realitat virtual, la gràcia de fet de la realitat virtual és que creix una sensació com d'immersió dintre de l'entorn. I tant et pots estar dins de l'entorn que podries inclús caminar i tenir un accident a la vida real. Llavors, sempre recomanem, si estàs de peu, que tinguis un punt de referència.
No em mou.
Vale, no. Pugem un pis. Què et sembla?
Va, pugem un pis.
Va, provem?
Sí.
Vinga.
Què veus?
A veure.
Espera't, que això encara estem al mateix lloc.
Calma. Molt bé.
Pugem.
A veure,
un segon. Ara estaríem pujant.
Ara sí que pugem.
Què veus?
Ui, la cara.
Què està passant?
Està passant, doncs això, que ens estem aixecant, un pis, i crec que estem pujant bastant més que el pis.
Estem pujant a nivell 2, però pensa que és un rascacielos, i clar, els pisos, la distància és bastant llarga.
Estem pujant molt. Mira, estem ja passant per sobre de gratacel.
Uh-huh.
I la sensació de mareig que comença a incrementar-se, eh?
Sí. Ara mateix, si m'haguessis de dir del 0 al 10, quin nivell d'ansietat tens?
Home, ara... el tindríem tranquil·lament, eh?
Vale, és a dir, ara hem augmentat la dificultat de la situació i ha augmentat l'ansietat, evidentment. Vale?
Aleshores... Ajuda, que tinc les mans a la taula i...
Exacte, sí, ara perquè no l'esteu veient, però ara mateix està amb les mans superinquietes, està tocant la taula com amb una necessitat d'agafar-se amb alguna banda i amb una necessitat d'escapar brutal, però el tenim aquí.
Fes una inspiració profunda i deixa anar l'aire, però forçant el buidat. O sigui, buida-ho tot. Quedant-te sense aire, sense aire, sense aire, buidant, i quan hagis buidat del tot, tornes a respirar normal. No ho repeteixis gaire les vegades, buides tot. I ja està. Ja continua respirant normal.
Exacte. Ara seguiríem aquí una estona fins que el pacient aconseguís que en aquest nivell de dificultat anés baixant l'ansietat, d'acord? Per aconseguir aquesta habituació gradual.
Ves baixant, Joan Lluís, perquè haurem de donar pas a l'enginyer en algun moment.
Sí. Jo porto aquestes ulleres de 3 dimensions.
Molt bé.
Bé, com a primera immersió no està malament, eh?
Sí, perfecte.
Aquí diu que estic al pis 1, però això és mentida, eh? Estic molt amunt.
Ves pujant fins al 15.
Ara, a veure, tinc por a les alçades, però treballo en la planta 15 i ho porto bé, eh? Vull dir, les vistes són espectaculars. Ara, Cristina, em podria treure ja... No, més amunt no.
Jo aquí de rastis, això no ho faria, sense avisar el pacient.
Ara
ja te les podries treure tranquil·lament.
Baixant tranquil·lament. Perquè...
Sí, ara seu tranquil·lament, perquè a vegades la sensació de canvi d'entorn pot ser una mica...
Sí. Pots manejar
pot una mica. Una
són les 11:04, em sap volar, això.
Sí.
Estressat, estic una mica...
És normal.
No estàvem parlant de les fòbies amb la Cristina Giné, que és psicòloga del Departament de Científic de Saios, i amb qui hem fet aquest experiment aquí en primera persona, doncs per mirar de superar una miqueta el que és una de les fòbies que una persona té, com és la de les alçades. Amb el Xavier Oñate, que és psicoterapeuta i psicòleg general sanitari, amb més de 10 anys tractant fòbies i altres trastorns d'ansietat, i l'Elisabet Rossinyol, integradora i psicoterapeuta, que tracta trastorns d'ansietat, pors i fòbies tant en nens com en adults. Moltes gràcies a tots tres.
Gràcies a vosaltres.
Si voleu superar la fòbia, heu d'anar a teràpia, sí o sí.